La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 10 de maig i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca. Ho farem, com sempre, a través de la mañana de COPE en el Maestrat. Avui obrirem el programa Alcalà de Xivert, ja que a poc es van complint els tràmits de la connexió del municipi amb la nova estació depuradora d'aigües residuals. José Colom, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcalà Alcossebre, passarà pels nostres micròfons per a explicar-nos en quin punt es troba tota la tramitació administrativa d'aquestes connexions. La jornada continua a debat als centres escolars de la nostra comarca. Conselleria ha publicat un esborrany de la futura llei que ha de regular la normativa sobre l'horari dels centres i des de la comarca del Baix Maestrat han sorgit molts dubtes al voltant de la jornada continua que ens explicarà Maria José de la Cruz, vinculada a la plataforma per la jornada continua de la Comunitat Valenciana. Coneixerem també l'última hora del Peñíscola Real Madrid Futbol Sala, que dissabte juga el primer partit de play-off pel títol davant l'Inter Movistar. Com sempre, gràcies a José Márquez Simó, el nostre col·laborador en matèria esportiva. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada en parlarem de la Setmana de la Ciència de Benicarló, que avui mateix dona el seu tret de sortida i que té com a ponent estrella el Premi Príncep d'Astúries de 2014 a Belicorma. També se n'anirem de marxa senderista, ho farem per la tinença de Benifassà, ja que el dia 29 de maig es celebra la marxa que té com a objectiu recuperar aquest indret de l'interior de les nostres comarques. En parlarem sobre la novena marxa amb Víctor Reverter, un dels organitzadors. De seguida entrem en matèria, però abans anem a repassar l'última hora informativa. Ho fem, com sempre, en titulars. Vinaròs renova un any més les dues banderes blaves per a les platges del Fortí i el Clot, però perd el sender blau de Sol de Riu. El regidor de Turisme diu que s'ha seguit exactament la mateixa tramitació que en anys anteriors, però pel que sembla la documentació no ha arribat a l'entitat que ho certifica. Fontanet ha remarcat que el sender de Sol de Riu continua disposant dels mateixos serveis, infraestructures i característiques que l'any anterior. Romeria de Sant Gregori passada per aigua. Els romers benicarlandos van desafiar, però, el mal temps i, malgrat la pluja, ja van gaudir de la jornada festiva dedicada al seu patró, Sant Gregori. Peñíscola entra en el programa de Segitur per a destinacions intel·ligents. L'objectiu de la destinació és aconseguir el reconeixement i sumar innovació a la seva aposta per la gestió de qualitat. L'Ajuntament pretén treballar en els quatre eixos del programa, que són la innovació, l'accessibilitat, la sostenibilitat i la tecnologia. Els alumnes de l'Institut Alfred Aiza de Peñíscola participen en el taller de guió del Festival Negre. 23 alumnes van tindre l'oportunitat d'aprendre com escriure guions amb el conegut literat Luis Alberto de Cuenca. A més, dins de la programació del festival també trobem la presentació del llibre El síndrome de Jerusalén, de Juan Bolea, en la qual s'espera que participen també alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat de l'Institut Alfred Aiza de Peñíscola. Benicarló present al certamen Expo Vacaciones de Bilbao a través de l'estand de l'Agència Valenciana de Turisme. La fira ha servit per mantindre contactes amb professionals del sector i per promocionar l'oferta de Benicarló centrada en el turisme de sol i platja, el turisme nàutic i el turisme gastronòmic. I continua el procés per a la constitució de la nova comissió organitzadora del Carnaval de Vinaròs. S'han presentat dues candidatures, la d'Abilio Segarra, president de la gestora, i la de Jordi Febrer. El dia 16 de maig es faran les votacions. 12:34, a continuació fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 10,3 graus, la màxima situa al voltant dels 15,5. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 10,3 i una màxima de 15,9. Mentre que a Peñíscola la càmera web ubicada al Gran Hotel enregistra una mínima de 10,6 i una màxima de 16,1. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 7,3 i una màxima en aquests moments de 11,2 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel amb ruixats i tempestes pel matí a la zona litoral. Tal i com avança la jornada, s'obriran clars i per la tarda podria ja sortir el sol. Les temperatures bregaran els 12 de mínima i els 19 de màxima. A l'interior de la comarca dels Ports, pluja i tempestes pel matí i cel amb intervals nuvolosos per la tarda. Temperatures entre 6 de mínima i 16 graus de màxima. coneixem la informació del trànsit, i és que segons la Direcció General de Trànsit hi ha obres a la Nacional 340 als municipis d'Alcalà de Xivert i també de Benicarló a la resta de carreteres i a normalitat. 12:35, comencem la mañana.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
I avui volem començar la mañana de Cope en el Maestrat a la localitat d'Alcalà de Xivert, perquè el projecte de les connexions amb la depuradora està pràcticament a punt d'aprovar-se. Tenim amb nosaltres a José Colom, que és el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcalà, al Cosebre. José, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Poquet a poquet se van complint totes les tramitacions per tal de que la depuradora estiga a ple rendiment, que ja funciona, eh? Recordem que la depuradora d'Alcalà al Cosebre està funcionant a ple rendiment, però evidentment fan falta encara pues, algunes de les connexions amb aquesta nova estació depuradora d'aigües residuals amb el que és el nucli urbà d'Alcalà de Xivert. No és així?
Sí, així és, Laura. Des de ja, des de l'estiu del 2014, està tractant totes les aigües residuals que se produeixen en el Cosebre, en la zona del litoral, però ara està preparada també per a tractar totes les aigües residuals d'ací del nucli d'Alcalà. Ara, per fi, vam tindre el divendres passat, vam anar l'alcalde i jo mateix, amb el gerent i els tècnics, amb l'EPSAT, en València. La veritat que l'atenció per part d'ells és molt, molt bona, molt correcta, i els vam dir que pràcticament el projecte dels col·lectors per a tractar totes les aigües residuals que se produeixen així al nucli d'Alcalà està pràcticament finalitzat. Ha sigut molt complicat perquè, evidentment, el traçat passa pues, al costat de lo que és la via, també l'autopista i també la carretera. I per normatives que van canviant, ens han de separar molts metres d'ahir, n'hi ha que cruzar diverses vegades, i ha sigut un projecte complicat, sobretot també perquè n'hi ha que obtenir permisos d'ells, després el tema també elèctric, perquè part tindrà que anar a base d'estacions de bombeig i tal. Però dic que va bé, tenim l'esperança ja de que pràcticament el tenen finalitzat, que m'ho l'envien aquí perquè en sessió plenària s'aprova i a partir d'ahir pos el que seria remitir-lo a les diferents administracions i conselleries per temes d'impactes ambientals i tal, i a veure si d'alguna manera l'any que ve podria ja licitar-se i començar les obres.
Sí, perquè ara el següent pas, diguéssim, seria l'exposició pública d'aquest projecte i ara el que és la licitació i posterior adjudicació del projecte, no?
Sí, efectivament, l'Ajuntament pues, d'alguna mena s'aprova, se mira la compatibilitat urbanística, se fa també l'exposició pública, se remet a les diferents també administracions, com és en el tema també de per veure l'impacte ambiental i resoldre les al·legacions, etcètera, i a partir d'ahí ja pues, i ja el que és l'EPSAR és la licitació ja del projecte.
Doncs ens alegrem que poquet a poquet l'estació depuradora d'aigües residuals, la veritat que vagi complint no? Tots els tràmits, perquè sabem que és una obra molt demandada a la població d'Alcalà de Xivert, que ja s'estan tractant les aigües, però ara evidentment falten diferents connexions. José Colom, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcalà al Cosebre, gràcies per atendre'ns, molt bon dia.
Vale, bon dia a tothom.
I a continuació, a la mañana de Cope en el Maestrat, anem a parlar d'un tema d'educació, i és que des de les diferents AMPES de la nostra comarca s'estan mobilitzant, sobretot per donar informació al voltant del tema de la jornada contínua i de la seva possible o no implantació als centres de la nostra comarca. És aquest el cas de la Plataforma per la Jornada Contínua, que ahir a la tarda va fer una roda de premsa a la ciutat de Vinaròs per tal de donar a conèixer, no? Sobretot quines són les principals pros i contras, no? Que a lo millor puga tindre aquesta jornada contínua. Tenim amb nosaltres a María José de la Cruz, que està vinculada a aquesta plataforma. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, porque habéis ofrecido una rueda de prensa, sobre todo para explicar a los padres, que muchos lo desconocen, las diferentes características que pueda tener la implantación de la jornada continua en nuestra comarca, ¿no es así?
Sí, queríamos hablar un poquito de lo que supone una jornada continua, ya que aquí estamos en una zona que no la conocemos, apenas la conocemos, es como una isla, estamos rodeada de municipios que y Cataluña por arriba que no tienen la continua. Pero somos, con Cataluña y la Comunidad Valenciana, las únicas dos comunidades que quedamos en España sin una normativa para la jornada continua. Una jornada continua es sencillo, lo que hace es que condensa las 5 horas que están repartidas de 9 a 2:30 de la mañana y de 3:30 a 5 de la tarde, las reparte de 9 a 2 de la mañana, ¿de acuerdo? Toda la jornada lectiva sería de 9 a 2 de la mañana, uh-huh, hasta las 3:30 sería el comedor, y hasta las 5, pues para los padres que necesiten pues ese rato más, que estén los niños pues por bien por trabajo o por las causas que sean, que no puedan recogerlo hasta las 5 de la tarde. Lo bueno que tiene la jornada continua, tal y como está planteada, es la flexibilidad del horario. Puedes recoger al niño a las 2, cuando acaba la jornada lectiva, a las 3:30 después del comedor, o a las 5 de la tarde, una vez acabadas pues las extraescolares que ofrezca cada centro.
Vosotros, básicamente, María José, lo que pedís es el derecho de los padres, al menos, a poder elegir o poder votar este tipo de jornada en nuestra comarca, la comarca del Baix Maestrat, ¿no?
Exacto. Para nosotros es súper importante. Hasta ahora la jornada partida no se ha venido impuesta, sea cual sea la opinión de los padres. Simplemente pedimos a Consellería que se oiga la voz de los padres a través de unas votaciones justas y democráticas. Referente a este punto, tal y como está hecho el borrador el último borrador que nos pasó Consellería sobre la normativa, pues hay unos puntos en los que no estamos nada, pero para nada, de acuerdo. Uno de los puntos que para nosotros es muy importante y que exigimos que se modifique es el punto de las votaciones. Lo que se pide a los centros es un 55% de votaciones a favor de la continua, contando con el censo completo escolar, ¿de acuerdo? Esto, claro, desde la plataforma y diferentes AMPAs no nos parece bien este punto, porque incluso hablando con Consellería nos han confirmado que con ese 55% de votos a favor del censo, los votos no emitidos se considerarían como un no a la continua. O sea,
el hecho de no manifestar tu voto para ellos es un no.
Exacto, uh-huh, exacto. Entonces nosotros lo que pidió nuestra plataforma a través en las mesas sectoriales, lo que se pedía era que por favor ese punto se modificara, ya que lo veíamos totalmente injusto. Incluso preferíamos que se subiera el porcentaje de los votos de un 66%, por ejemplo, uh-huh, pero que no contara con todo el censo del colegio, porque las votaciones en un colegio, las elecciones sean del consejo, sean para lo que sea, es muy difícil la participación de los padres, ya sea por trabajo o por implicación o por lo que sea. Llevar a los padres a votar a los coles es muy complicado. Entonces, que encima contabilice todo el censo escolar, claro, no hace que sean unas votaciones justas. Entonces, pedimos que ese punto, sobre todo ese punto, se cambie. Es uno de los más conflictivos y con los que menos estamos de acuerdo.
María José, ¿hay sensibilidad en nuestra comarca? Vosotros que pertenecéis a diferentes AMPAs de varios centros de la comarca del Baix Maestrat, ¿se estaría a favor de esta jornada continua, de esta implantación? ¿O de momento parece que todavía la gente desconoce lo que puedan ser las ventajas de esta jornada continua?
Sí que es verdad, sí que es verdad que hay un desconocimiento de lo que es realmente una jornada continua. Como he dicho antes, aquí estamos rodeadas de jornada partida. No tenemos un vecino cercano que tenga la jornada continua, aparte de los pilotajes, claro, o de los institutos, o aparte de los colegios piloto que hay ya en la jornada y en la Comunidad Valenciana. Entonces, sí hay mucho desconocimiento, porque los padres piensan que realmente los niños a las 2 acaban y ya se van a casa, sea como sea. Sea
y que se pierde el comedor.
O no. Exacto. Todo eso son mitos. Que hay gente que se ha preocupado bastante en desinformar. Personalmente, yo estoy bastante descontenta con algunas FAPAs que no han informado realmente de lo que era la jornada continua. Entonces, se han pasado los rumores, pues, de que el comedor se perdían las becas del comedor, de que eso, que tenía que cerrar el colegio a las 2, y no es así. El comedor no se pierde. Mientras hayan alumnos que quieran seguir asistiendo al comedor, el comedor no se pierde. Las subvenciones de comedor no dependen de una jornada u otra. Dependen de renta y otras cosas. Y, de hecho, en el borrador, Consellería especifica que el colegio debe permanecer abierto de forma gratuita, sin que suponga coste alguno a los padres, hasta las 5 de la tarde. Es decir, el cole va a estar abierto como hasta ahora, de 9 a 5 de la tarde, sin ningún problema. Es bueno para los padres que lo puedan recoger a las 2, para los que lo puedan recoger a las 3:30 y para los que hasta ahora lo recogían a las 5, no va a cambiar nada. A propósito de que el cole esté abierto hasta las 5, otro de los puntos con los que no estamos de acuerdo es con lo de las actividades extraescolares. Consellería, en este borrador de la normativa, especifica que deben ser obligatorias, voluntarias y gratuitas para los padres. Y lo que te explica que, por ejemplo, no da libertad al centro a que se gestione, mediante maestros, mediante lo que sea, sus actividades extraescolares, como pasa, por ejemplo, en otros colegios piloto de aquí de la Comunidad Valenciana, que cada centro se ha gestionado pues ese horario a partir de las 3:30 hasta las 5, pues entre maestros o ONGs, pero aquí Consellería implica al ayuntamiento.
Es decir, que obliga al ayuntamiento a que se haga cargo de esas horas, ¿no? Que digamos que
claro, en cierto modo sí, porque el ayuntamiento es el último que puede hablar. Después de que el colegio ha presentado proyectos, ha hecho votaciones, el ayuntamiento mirará, pues a ver, si yo tengo que poner un dinero que a lo mejor no tengo para proporcionaros a lo mejor un día, 2 días a la semana o los 5 días a la semana extraescolares, pues yo, claro, no me voy a poder poner a favor de la jornada continua. En otras comunidades, como por ejemplo la Andalucía, que llevan la jornada continua desde hace 40 años, quien se encarga de las actividades extraescolares es la Junta de Andalucía. Porque realmente educación compete a la Junta. Aquí pues sería Consellería. Entonces no entendemos el porqué de pasarle la patata caliente a los ayuntamientos y el porqué, habiendo colegios piloto aquí en la Comunidad Valenciana, que son unos 30, no me quiero equivocar en la cifra, que están con el pilotaje de la jornada continua, que están muy contentos tanto maestros como padres y alumnos, ¿por qué no se ha hecho un sondeo a estos colegios para ver qué modelo de proyecto tienen ellos y qué les funciona? A los padres se nos deja en el último lugar en toda esta consulta. Entonces, claro, en el momento en que ya no van a ser unas elecciones justas por lo de los porcentajes, no se nos pregunta a los padres, se pasa la patata caliente de las extraescolares un poco a los ayuntamientos, nos lo están poniendo difícil. Consellería está contemplando la jornada continua como algo extraordinario, como que la partida es lo normal y quien quiera la continua pues lo va a tener que currar, pero pero mucho. Y bueno, y entonces a raíz de esto, pues la plataforma por la jornada continua, ya desde el año pasado, se le ocurrió hacer unos movimientos de protesta, aparte de manifestaciones y tal, que a veces pasan sin pena ni gloria. Pues lo que hicieron es que organizaron unas tardes de protesta o unas tardes de jornada continua experimental. El año pasado, sobre todo en Alicante, que es donde más movilización hay respecto a la jornada continua, hicieron 4 jueves del mes de mayo, que no fueron los niños al cole por la tarde. Los que iban al comedor los recogían a las 3:30 y no llevaban, ya no los volvían a llevar por la tarde, y los que no, pues a las 12:30 los recogían y ya no volvían por la tarde. En algunos coles el porcentaje de participación fue del 100%, los datos eran del 90%, 97%, o sea, hubo una abstención esas tardes muy muy importante. Y entonces este año, debido al éxito de participación del año pasado, se pidió de volver a hacer estas tardes de protesta. Sí. Se han ampliado el número de centros que se adhieren a esta protesta y bueno, y esperamos a que haya mucha implicación por parte de los padres que están de acuerdo con este movimiento. Serán aquí en Vinaròs, se ha propuesto, por ejemplo, en el Colegio Asunción, se ha propuesto que sean las tardes del 12, 17 y 24. En realidad, empezó el 5 de mayo. Las tardes que están propuestas eran las del 5, 12, 17 y 24. Pero bueno, aquí en Vinaròs pues nos adherimos un poquito más tarde y haremos 12, 17 y 24. En Benicarló también hay colegios que se van a adherir a también a las tardes de protesta. Y bueno, simplemente animamos a todos, a los padres, los alumnos de colegios de educación pública de aquí de Vinaròs, de la comarca y en general de toda la comunidad valenciana, pues que se adhieran a este movimiento, que pensamos que vale la pena que se oiga nuestra voz y que Consellería sepa que somos una gran mayoría de padres los que queremos tener la oportunidad de acceder a unas elecciones democráticas y en igualdad de condiciones para poder elegir la jornada escolar de nuestros hijos.
María José de la Cruz, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos el tema de la jornada continua y sobre todo la aplicación en nuestra comarca y con esas jornadas de movilización que tenéis previstas. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Pues muchas gracias a ti.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
I aquesta setmana no en dilluns, sinó en dimarts, a qui tenim que saludar és el nostre col·laborador en matèria esportiva, en matèria de futbol sala, com és el cas de José Márquez Simón. José, molt bon dia.
Molt bon dia i salutacions cordials, Laura.
El que volem és parlar amb tu de tota l'actualitat del Peñíscola Rea Medi, que no és poca, tot i no haver-hi ja, diguéssim, que lliga regular perquè s'ha acabat i que està tot el món preparant els play-offs pel títol, el Peñíscola no deixa de donar notícies i moltes sorpreses, com per exemple que Carlos Sánchez deixarà de ser l'entrenador del Peñíscola Futbol Sala al final de la temporada, no? Suposo que una mica sorpresa, o a lo millor els que sou més aficionats no vos ha pillat per sorpresa.
Sí, la veritat és que ha sigut una mica sorpresa, però bueno, ja no tinc que dir que ha sigut una crònica de mort anunciada, però ell esperava que a lo millor aquest any el Peñíscola poguera haver jugat més al seu gust. Roda de premsa tras roda de premsa, ell ens ha anat donant la informació tal com ha vist el partit, i moltes vegades no ha sortit el partit com ell esperava. Llavors jo crec que tot això també ha influït en el moment d'ara de la seva renovació.
Bueno,
i l'altre dia la roda de premsa va recordar i va fer menció als jugadors, a la junta directiva, a la premsa, als sponsors, ha recordat els 47 punts de l'any passat, la internacionalitat de Gerai, el rècord de gols, el posar-se al Peñíscola 2 anys seguits al play-off, i tal com és, perquè és un equip menudet.
i cal recordar pues, que està interim a Juanqui, que també és el pichichi de la lliga regular. Vull dir que jo crec que l'entrenador ha estat ahí al 100%, ha donat tot el que ha pogut així, i a lo millor pues, no, sortint-li el que ell no ha volgut, pues, esperar pues, progressar més o anar a un equip més gran, no sé.
Bueno, pues 2 anys i mig són els que ha estat Carlos Sánchez al capdavant de la nau penyiscolana. Molta sort de cara a la seva pròxima singladura i estarem pendents de veure qui serà el que ocupa la banqueta del Penyiscola Futbol Sala la pròxima temporada. El que tenim és molta actualitat del Penyiscola perquè també s'ha produït un sopar per part dels supporters, no, José?
Sí, el passat divendres 6 de maig es va celebrar el sopar anual que celebren tots els anys els supporters Fondo Sequia, en col·laboració dels establiments, fer sorteig d'obsequis que van donar, tant de tendes com bars, restaurants, geladeries d'ací de la població, i es va nombrar el que va ser el supporter de l'any, que va ser Javier Trigo, i el millor jugador que per segon any consecutiu ha sigut per a Juan Carlos Sánchez. També recordar que ha sigut el pichichi de la lliga i que actualment ha renovat fins a 3 temporades més, sent ell que es vol quedar en Penyiscla, no li importen els diners, no li importa jugar en equip més gran i el que vol és quedar-se en Penyiscla perquè està com en casa, la gent l'arropa molt i la veritat és que és una persona que es fa de voler a muntó.
I tenim ja el que és el play-off pel títol, aquest mateix dissabte dia 14 a les 6 de la tarda, tots animal Penyiscla que s'enfronta contra el tot poderós Movistar, no?
Sí, aquest dissabte 14 de maig s'enfronten al pavelló municipal de Penyiscola. El Penyiscola rep a l'Inter i hem de dir que ja no és un partit ni d'empatar ni de perdre, sinó hem de guanyar sí o sí perquè hem d'aconseguir aquesta victòria, anar allí més tranquils i allà, pues, bueno, que siga el que Déu vulga, però nosaltres ja hem dit, nosaltres anem a guanyar sí o sí per emportar-nos aquesta primera tanda de play-off.
Bueno, pues esperem que se produïsca la sorpresa i que el Penyiscola puga aconseguir aquesta important victòria, sobretot a casa seua. En parlem el pròxim dilluns i veurem finalment si s'ha produït aquesta victòria. José, moltes gràcies. Una setmana més per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Laura.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta. ¿Sabías que ciertos carburantes dejan suciedad en el motor de tu coche? Es como si arrastraras un ancla. ¡Un enorme ancla! En cambio, los nuevos carburantes PT con tecnología Active limpian el motor y te permiten recorrer más kilómetros por depósito. Carburantes BP, mejor que nunca. Más información en estaciones de servicio bp.es.
Estàs buscant treball? L'Ajuntament de Vinaròs t'ofereix formació específica en la utilització de noves tecnologies a la recerca d'ocupació. Eines per a superar un procés de selecció i una entrevista de treball per a potenciar les teues habilitats socials i el teu aprenentatge. Si vols millorar en la recerca d'ocupació, apunta, les places són limitades. Més informació i inscripcions a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vinaròs. Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs i Diputació Provincial de Castelló.
Novenes jornades de cuina de la Fideuà a Vinaròs, del 29 d'abril al 12 de juny. Tasta els menús als nostres restaurants i reserva tiquet per a una visita guiada al port i al mercat els dies 21 de maig i 4 de juny. Més info a turisme.vinaròs.es. Vinaròs és turisme, és gastronomia.
L'últim estudi d'audiència en diu que més de 60.000 persones en segueixen diàriament, convertint a Canal 56 en líder d'audiència. Amb una trajectòria de quasi 40 anys, Canal 56 s'ha convertit en tota una referència informativa, sent l'opció audiovisual preferida. Canal 56, creixent dia a dia gràcies a tu.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
A continuació donem pas als nostres companys de la cadena COPE que ens actualitzen la informació, ens conten tot el que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, però de seguida, sobre la 1:05 de la tarda, per a contar-te el que passa a prop de casa nostra, la nostra comarca. I en concret en parlarem de la quarta edició de la Setmana de la Ciència de Benicarló i també marxarem cap a la tinença de Benifassà per a parlar amb Víctor Reverté al voltant de la novena marxa senderista. Seran uns instants. Fins ara.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Hola, què tal? Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que diàriament tracta de contar-te tot allò que passa a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat. Benicarló ha encetat avui la quarta edició de la Setmana de la Ciència. Pels nostres micròfons passarà d'ací uns instants l'investigador benicarlando i president d'AVACS, Àngel Alberí, que ens contarà totes les activitats que hi ha programades. També et proposem una passejada per la tinença de Benifassà, ja que el dia 29 de maig està programada la novena edició de la marxa senderista amb un recorregut que va de Vallibona a Castell de Cabres. Víctor Reverté, un dels organitzadors, ens contarà com podem inscriure'ns i quins són els punts per on discorrirà la marxa. De seguida entrem en matèria, però abans anem a actualitzar l'última hora informativa. Anem a fer-ho com sempre, en titulars. La Mesa Diocesana per l'Ensenyança dona el seu suport al Col·legi Nostra Senyora de la Consolació de Benicarló. El pròxim dissabte hi ha prevista una concentració a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament de Benicarló per protestar per l'eliminació d'una aula d'infantil de cara al pròxim curs escolar. Centres educatius de la nostra comarca s'adhereixen a la plataforma per la jornada continua. Demanen a Conselleria el dret dels pares a decidir sobre la jornada escolar amb unes eleccions democràtiques. També s'adhereixen a jornades de protesta els dies 12, 17 i 24 de maig. Ho ha explicat Maria José de la Cruz als micròfons de la mañana de COPE en el Maestrat. El Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló obri les portes per donar-se a conèixer com a centre d'FP que és. La fórmula triada per a les jornades va ser una combinació de tallers, xerrades i visites guiades. Yolanda Sanauja, delegada de l'Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana, Francisco Rivera, director del Gran Hotel Peñíscola, Mariano Bueno, expert en agricultura ecològica, i els professors César Luna i José Manuel Luna, entre d'altres, van realitzar ponències. Gran Hotel Peñíscola organitza un cap de setmana formatiu per a pares. Entre el 20 i el 22 de maig impartiran a l'hotel tallers dirigits a pares i també a xiquets, amb Carlos Ferris i Sònia Cardona com a protagonistes. Aquest dijous, conferència al Vinalab sobre la democràcia i les xarxes socials. El professor de la UGI, Andreu Casero, serà el ponent d'aquesta xerrada organitzada per la seu nord de la UGI. L'acte tindrà lloc a les 19:30. També contar-te que dissabte s'escollirà la reina de les festes patronals de Benicarló 2016. L'acte tindrà lloc a l'Auditori Pedro Mercader i l'elecció es farà per sorteig. L'acord d'honor la formaran 8 dames, 4 dames infantils i la Dulcinea. És la 1:08 de la tarda, fem una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 16,3 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 16,5, mentre que la temperatura màxima enregistrada per la càmera web del Gran Hotel Peñíscola és de 17,4 graus. A Morella no sobrepassen els 11,7. També contar-te el pronòstic del temps, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel amb ruixats i tempestes pel matí. Tal i com avança la jornada, s'obriran clars i per la tarda podria ja sortir el sol. Les temperatures bregaran els 12 de mínima i els 19 de màxima. A l'interior, a la comarca dels Ports, pluja i tempestes pel matí i cel amb intervals nuvolosos per la tarda. Temperatures entre els 6 graus de mínima i els 16 de màxima. Respecte a les nostres carreteres, la Direcció General de Trànsit ens informa que hi ha obres en aquests moments a la Nacional 340, a Alcalà de Xivert i també a Benicarló. A la resta de carreteres hi ha normalitat. És la 1:09 de la tarda. Seguim a la mañana.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Benicarló hem de contar que ahir van celebrar com van poder, degut a les condicions meteorològiques a Sant Gregori, però avui el que celebren és l'inici de la Setmana de la Ciència, una setmana organitzada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló i per l'Associació Benicarlanda d'Amics de la Ciència i també de la Salut. Tenim amb nosaltres precisament el president d'AVAX, Àngel Alberic. Àngel, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Es dona el tret de sortida, així les condicions meteorològiques no importen. Sí que se durà a terme aquesta Setmana de la Ciència i dedicada també, evidentment, a la salut. I se dona el tret de sortida precisament al mercat de Benicarló, apropant la ciència i el que són els invents científics fets pels més menuts, no?
Sí. Realment doncs, es dona l'oportunitat d'explicar al mercat el que s'han desenvolupat els diferents col·legis i bueno, els assistents al mercat podran gaudir un poc pues, de diferents demostracions d'experiments científics que porten a terme els més menuts, precisament.
També demà dimecres, i continua una mica la programació del que és aquesta Setmana de la Ciència, presenteu el cotxe elèctric i7, és un projecte d'innovació educativa del Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló. És a dir, ciència feta a casa, no?
Sí, bueno, realment aquesta proposta va vindre de la mà de Rafa Sánchez, i ja coneixia el projecte, però de fet m'encantaria poder-lo veure, però degut a compromisos professionals no podré estar el mateix dimecres en Benicarló, però bé, faré el possible per enterar-me, però sí, tots els assistents podran gaudir també d'aquest vehicle, no?, que ha sigut desenvolupat en casa, no?, en el nostre poble, i que sense cap dubte pues, estem segurs que trencarà rècords en tots els concursos en què es presenten. No?
Àngel, conta'ns també quines seran les diferents ponències de les que podrà gaudir el públic benicarlando al llarg d'aquests dies i que comencen el mateix dijous, dia 12 de maig.
Sí, doncs aquest dijous tindrem ja la presència nosaltres d'un prestigiós investigador i ponent també, que és José Miguel Mulet. José Miguel Mulet és químic i després és màster també en biotecnologia i doctor en biologia molecular. I ell ens parlarà, sobretot en aquesta xerrada, del que és medicina i el que no ho és, no? Perquè ell és un dels ferms defensors de la medicina i dels descobriments de nous fàrmacs i nous tractaments, i ens farà veure doncs, com alguns tractaments més convencionals que s'estan utilitzant a dia d'avui, com la homeopatia, i que fins i tot estan apareixent en moltes farmàcies, no?, com a medicaments i pràcticament sense cap control, doncs ens farà una visió molt crítica de l'homeopatia i de per què hem de seguir tots, diguem, el tractament convencional, perquè al fi i al cap és el que s'està promocionant per a mantenir la salut, no? I sobretot el desenvolupament farmacèutic i de tota la investigació doncs va per ahí i no tant per utilitzar pues, medicines alternatives que a dia d'avui no es demana cap evidència de si funcionen o no i de sobte apareixen els lineals de les farmàcies i no sabem exactament què tenen al darrere, no?
Àngel, però sense cap mena de dubte, el que és la conferència o la ponència estrella és la del Premi Príncep d'Astúries de l'any 2014, d'Abelí Corma. Serà el pròxim divendres, dia 13, no? Quan tindrà lloc?
Sí, serà aquest divendres. Abelí Corma estarà amb nosaltres a la ciutat de Benicarló. Jo estic enormement orgullós de que pugui ser així, que Abelí estigui amb nosaltres per a contar-nos doncs, en una ponència que es titularà La química per a la nostra vida, no? per a entendre la vida, doncs, poder tindre a Abelí Corma amb nosaltres durant una hora i mitja, dues hores, contant-nos, diguem, ja no sols la seva trajectòria, sinó des del seu punt de vista com es preveu la investigació a Espanya, no? Hi ha que recordar que ell és un dels investigadors més coneguts en l'àmbit de la química i de la catàlisi a tot arreu del món. Ha estat proposat també i és dels que està en boca de molts premiats en el Nobel com a futur Premi Nobel de Química també. Jo crec que és algo que Abelí de ben segur es mereix de llarg. Però bé, poder tindre a una persona així amb nosaltres a Benicarló, jo recomanaria a tot el món que aquest divendres vagi a la xerrada, no?
Recordem que serà l'Eixa Timija, que no ho hem dit, al Saló d'Actes de la Caixa Rural, és a dir, que qui se vulgui adreçar a aquesta conferència, recordem, química per a millorar la nostra vida, aquesta és l'hora escollida i pressuposta també el lloc. Dissabte també feu una proposta molt curiosa, no?, perquè estem parlant d'un espectacle de clowns basat en, sí, en el que és la ciència, no?
Sí, 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 és una, vull dir, és una obra a càrrec d'uns actors bàsicament clontífics, no? Basat en pues, un poc fer acció còmica al voltant de la ciència. I bé, aquesta també és una iniciativa amb un toc de teatre, no? Com no podia ser menys el nostre tècnic de cultura, Rafa Sánchez, que també és un actor i, i és molt, molt, molt defensor del teatre i a nosaltres també ens encanta i vam pensar que seria un acte doncs un poc diferent, no? Ja no la típica ponència, sinó algo en el que poder fer passar una estona còmica al públic, no?
Això serà dissabte a les 6 de la tarda, però a les 7 i mitja també tenim nova ponència. En aquest cas, on es parlarà, evidentment, de l'oceanogràfic, no?
Sí, nosaltres tenim l'oportunitat de treballar amb Dani García. Dani és el director de veterinària de l'Oceanogràfic de València. Estan portant a terme una gran quantitat de projectes d'investigació de com preservar les espècies i sobre la fisiologia de les espècies marines. És una xerrada apassionant perquè ens conta coses dels animals que ni imaginàvem que fan i sobretot el funcionament d'aquestes espècies, no? I també iniciatives per a salvar-les i per a preservar-les que s'estan duent a terme a la Comunitat Valenciana.
Tanquem els actes el dissabte dia 14 amb un monòleg. A més, recordo, no, la primera vegada que el vas presentar, que vas dir una mica un títol, no?, però és L'art de vendre merda. Conta'ns què és el que d'alguna manera ens explicarà Mariano Collantes, que serà la persona que farà aquest monòleg.
Bueno, Mariano és, una, és un investigador de la Universitat de València, també de reconegut prestigi. El que passa és que va descobrir la seva faceta com a monologuista. Mm. I ens farà un monòleg que es basa en una experiència que va tindre ell, no? Ell es va inventar una teràpia alternativa. Es va inventar que si agafàvem excrements humans i es passàvem per un imant, es podia fer un tractament que després es podia vendre, no? I de repente es trobar doncs ensalçat dins dels cercles de medicines alternatives. Molta gent l'escoltava, el portava a congressos, i ningú li demanava cap evidència de que aquest fàrmac funcionara, no? Llavors, al final, va, després de portar uns mesos infiltrat, no?, dins del món de les teràpies alternatives, va decidir parar i escriure-ho, no? I ara està escrivint un llibre i crec que està ja a punt de publicar-lo, sobre l'art de vendre merda, no?, de com dir que t'inventes una teràpia i de repente molta gent s'ho creu i pots acabar venent-la inclús i guanyant diners, òbviament, ell no va plegar a aquest punt, però bueno, ens contarà la seva experiència de com ho vam fer, no? I després també ens contarà un monòleg de les interaccions entre els insectes.
Molt interessant. Que molt interessant tot el que ho he programat per aquesta setmana de la ciència, Àngel Alberín. Esperem que tinga sobretot l'acollida que ha tingut fins ara aquesta setmana de la ciència i que siga molt el públic que s'adreça a totes les activitats que heu programat. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bé, gràcies a vosaltres, com sempre.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Novenes jornades de cuina de la Fideuà a Vinaròs, del 29 d'abril al 12 de juny. Tasta els menús als nostres restaurants i reserva tiquet per a una visita guiada al port i al mercat els dies 21 de maig i 4 de juny. Més info a turisme.vinaròs.es. Vinaròs és turisme, és gastronomia.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
¿Sabías que ciertos carburantes dejan suciedad en el motor de tu coche? Es como si arrastraras un ancla. ¡Un enorme ancla! En cambio, los nuevos carburantes PT con tecnología Active limpian el motor y te permiten recorrer más kilómetros por depósito. Carburantes BP. Mejor que nunca. Más información en estaciones de servicio bp.es.
Estàs buscant treball? L'Ajuntament de Vinaròs t'ofereix formació específica en la utilització de noves tecnologies a la recerca d'ocupació. Eines per a superar un procés de selecció i una entrevista de treball per a potenciar les teues habilitats socials i el teu aprenentatge. Si vols millorar la recerca d'ocupació, apunta, les places són limitades. Més informació i inscripcions a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vinaròs. Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs i Diputació Provincial de Castelló. L'últim estudi d'audiència en diu que més de 60.000 persones en segueixen diàriament, convertint a Canal 56 en líder d'audiència. Amb una trajectòria de quasi 40 anys, Canal 56 s'ha convertit en tota una referència informativa, sent l'opció audiovisual preferida. Canal 56, creixent dia a dia gràcies a tu.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Temps a continuació a la mañana de Copa en el Maestrat per tal de parlar de la novena marxa senderista per la tinença de Benifassà. Tenim amb nosaltres a Víctor Reverter, que és un dels organitzadors d'aquesta marxa. Víctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El pròxim dia 29 de maig té lloc una nova edició d'aquesta marxa senderista per la tinença, que sobretot el que pretén és parlar una mica de la recuperació de tot aquest indret de l'interior de les nostres comarques. No és així, Víctor?
Sí, sí, sí. L'origen de la marxa senderista per la tinença de Benifassà va vindre motivada per uns plans urbanístics que se van iniciar a la zona de la Pobla de Benifassà i també un caràcter reivindicatiu de preservar i de donar a conèixer i d'alguna manera de revaloritzar aquest territori d'interior i de muntanya.
Mm. Conta'ns una miqueta què és el que podrem gaudir de la natura el pròxim dia 29 de maig si decidim optar per inscriure's en aquesta marxa. Una mica quin serà el recorregut?
Doncs mira, el recorregut enguany surt de Vallibona. Vallibona no és un poble que formi part de la tinença de Benifassà, però està molt connectat a el que seria, sobretot, Castell de Cabres. I el recorregut que fem, sortim de Vallibona, l'horari de sortida és a les 9 del matí, i pugem per pistes i per senders fins a Castell de Cabres. A Castell de Cabres se donarà el dinar i després el descens, també per un camí que va pel Mas del Regatxol, Mas del Quinto, Mas de les Argiles i fins a Vallibona.
Vamos, que més que una marxa, jo diria que és una autèntica jornada de convivència, perquè sí que són 20 quilòmetres, però jo crec que molt ben portats, no? I tot, sobretot gràcies a un dinar, no?
Sí, n'hi ha 21 quilòmetres, hi ha un desnivell acumulat de 1.100 metres, però separa dinars, separa primer esmorzar, que molt propet de Vallibona donarem l'esmorzar per qüestions de logística. Enguany serà més prop que els de 3 anys, però també és una manera de que la gent se vagi escalonant més i que la gent vagi més repartida durant l'itinerari perquè no hi hagi aglomeracions. I llavors també, és un itinerari que la gent lo pot fer xino-xano, vull dir que no és una cursa de muntanya, no té cap tipus de caràcter competitiu, és en plan de dir, sortim a la muntanya en més gent, en una marxa, però en calma.
Conta'ns, perquè crec que és de les marxes més nombroses. L'any passat crec que vora 500 persones van recórrer els passatges de la tinença de Benifassà. Suposo que en eixa línia és en la que també monteu aquesta marxa senderista, és a dir, que més o menys per al mateix nombre d'inscrits, no?
Sí, nosaltres tanquem la inscripció 450 inscrits. Sempre a última hora t'acaben trucant algú d'alguna entitat excursionista de per aquí de les comarques veïnes, però procurem no passar de 450. Passa que, clar, comptant la gent de l'organització, col·laboradors que ens peguen un cop de mà, doncs m'honorem a les 500 persones. Sí, sí, és molta gent, però no volem tampoc... Vam marcar el primer any un tope de gent i d'aquí no passem.
Víctor, ho has comentat al principi, el naixement, no?, d'aquesta marxa. A més, recordo jo precisament una roda de premsa en la que la presentàveu, el que era la primera edició de la marxa senderista, no?, per la recuperació de la tinença, que és aquest precisament el lema. A mi m'agradaria que, si 9 anys després, heu aconseguit allò que vos vau plantejar en un principi, que no caiguera en l'oblit tota la zona de la tinença de Benifassà.
La marxa senderista s'ha convertit en un clàssic. A dia d'avui, me penso que ja quasi estem pels 200 inscrits. Llavors, hi ha molta gent que any rere any ho pregunten, que ja saben que més o menys a últims de maig tenen en compte que hi ha aquesta activitat. A veure, una marxa senderista d'aquest nivell ve gent de molts de llocs, ve gent de Castelló, ve gent, evidentment, de tots els pobles veïns, igual d'una banda com de l'altra del riu Sénia, però ve gent que es queden a dormir allà dalt i, per tant, creem, fomentem l'activitat econòmica. I això és molt positiu, perquè és un cap de setmana fora de períodes vacacionals i de festius i de ponts i fas vindre gent al territori. Això sempre és bo. I, a més, en aquest caràcter, podríem dir alternatiu, que cada any hem fet un itinerari diferent. Un any hem sortit de la Pobla, un any hem sortit del Ballestar, l'altre anem a dinar a Fredes o al Boixà, o a Castell de Cabres o a Coratxà. Vull dir que més o menys se crea activitat a tot arreu. I la gent, a banda de pagar el que seria una inscripció a la marxa, pues sempre fan algo de gasto pel territori.
Hem parlat també dels intents, no, especuladors, per tal de promoure diferents projectes urbanístics a la zona. En quin punt es troba tot aquest tema, Víctor, ja que parlem amb tu?
Tot això està bastant apagat. Apagat, sobretot perquè també la crisi econòmica...
L'economia, clar.
La crisi econòmica jo crec que va ser una cosa clau.
Vos va vindre bé en aquest aspecte, vosaltres.
Sí, en aquest aspecte jo crec que va ser una cosa determinant, però a més també hi havia coses que no eren gens lògiques. Certs creixements o certes zones fora de cascos urbans, fer créixer allí taques d'urbanitzacions, doncs no era una cosa gens racional. Per la falta de recursos, però sobretot per estar baix de preses d'embassaments, com és el cas del riu Sénia. Vull dir, a veure, que els pobles se revitalitzen, que ja vinguin cases dels pobles que estan assolades, que s'arregliguen en gust, que s'arregliguen en criteri, sí, i endavant, però no féssim construccions fora de lloc. Per què? Perquè és que és una zona que té un gran valor turístic i ambiental i que cal conservar.
Víctor, ens queda, evidentment, conèixer com ens podem inscriure, sobretot per a la gent que potser no som de la zona de la Tinença, que t'escolten a través de les zones de la mañana de Copen, el Maestrat, a la zona litoral, i que volen gaudir d'un dia de ple contacte amb la natura. Com ho poden fer?
Mira, a la web de www.benifassà.org, entrant a la web, trobaran un formulari d'inscripció. En aquella plataforma d'inscripció tenen que posar el seu DNI i a partir d'aquí omplir tota una sèrie de dades. I és així de fàcil. Llavors se fa el pagament de 12 euros si són persones que estan federades a la Federació de Muntanya o 15 euros els no federats. En aquests 15 euros, o els 12 pels no federats, s'inclou l'esmorzar, el dinar i una samarreta i una motxilla commemoratives de la novena marxa senderista.
Doncs anotat queden les diferents formes per tal de poder inscriure's en aquesta novena edició de la marxa senderista per la Tinença de Benifassà. Recordem que serà el pròxim dia 29 de maig. Víctor Reverter, gràcies per atendre'ns i esperem que tinguéssiu molt bon horatge i que pugueu gaudir de la natura. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Novenes jornades de cuina de la Fideuà a Vinaròs, del 29 d'abril al 12 de juny. Tasta els menús als nostres restaurants i reserva tiquet per a una visita guiada al port i al mercat els dies 21 de maig i 4 de juny. Més info a turisme.vinaròs.es. Vinaròs és turisme, és gastronomia.
Estàs buscant treball? L'Ajuntament de Vinaròs t'ofereix formació específica en la utilització de noves tecnologies a la recerca d'ocupació. Eines per a superar un procés de selecció i una entrevista de treball per a potenciar les teues habilitats socials i el teu aprenentatge. Si vols millorar en la recerca d'ocupació, apunta, les places són limitades. Més informació i inscripcions a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vinaròs. Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs i Diputació Provincial de Castelló.
Arriba acomiadem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara a la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que ens actualitzen la informació, ens conten què és el que està passant a Espanya i al món, i nosaltres marxem, com te dic, per tal de posar-nos ja a treballar en la pròxima edició de la mañana de COPE en el Maestrat. Estarem així puntuals amb tots vosaltres demà a partir de les 12:30 al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà, sigueu feliços. Adeu.